A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres. A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 35 minuts. Ah, potser que haurem de posar un estudi de fotografia com a Can Gasó. Perquè aquest estudi dona molt de sí, que aquí hi ha molta llum, que a Sant Honorat semblava la cova del drac, allò. I aquí hi ha llum, hi ha claror. La nostra roda de portaveus, que continua amb el regidor no escrit Ignasi Rubí, que esperem que retrobi el fil. Ignasi Rubí, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Que dèieu que estàveu ja picant crestes
sí, allà. Sí, això és el que té, parlar amb la gent. La gent vol sentir les coses tal com són, com ragen i...
Moltes queixes, escolteu?
Sí.
Especialment de?
De tot, des del tema de les platges, com podem passar al tema de la neteja del poble, totes les mancances que té aquest govern i la gestió, evidentment, t'arriba tot el negatiu, sempre.
Arriba alguna cosa positiva enmig de
sí,
tanta...
Sí, també, vull dir, les coses com siguin, quan el govern les fa, les coses ben fetes, i ho he demostrat moltes vegades al ple, soc el primer a donar, i a votar a favor de totes aquelles iniciatives que siguin bones pel poble i que vagin en la bona direcció.
Començarem pel final de tantes converses que hem tingut aquests dies. Ve una tardor de tisores?
Sí, això és el que podem intuir. Ja penso que les tisores ja van venir quan no hi ha hagut una rebaixa substancial del tema de l'IBI amb les ordenances fiscals, que ja no van comptar, personalment no van comptar amb membres de l'oposició pel debat o suggeriments, i entenent aquest posicionament de no rebaixar els impostos quan venen moments complicats i que podríem reajustar-nos, evidentment tot això es trasllada amb un pressupost municipal, que entenem que en breu ens hem emplaçat, personalment amb la Carme Almirall, de començar a parlar o intentar aportar allò que puguem aportar a millorar dins del pressupost.
Això no havia passat amb les ordenances? Possibilitat de poder parlar
no
abans
va ser,
de...
No va ser no així, va ser, eh? Vale. Una de les coses que jo em vaig queixar i ha estat així, és que ens arriben les ordenances i no ens van donar el temps d'una miqueta de negociació o com a mínim d'avisar-nos, de dir, escolta, sí que és veritat que podem ser els polítics més actius, no? I ho som, però moltes vegades esperes que hi hagi una oferta o diguéssim que marquin una miqueta les idees que té el govern per elevar el que són les ordenances fiscals. I amb aquest debat, quan te les fan arribar, tu pots fer aportacions o pots fer allò quelcom que pots arribar a millorar, sobretot per una miqueta enquadrar totes les finances. Quan això ja no t'arriba i arriba el dictamen al ple, et queda només el període de delegacions, que el període de delegacions, qui coneix una miqueta l'administració, només són modificacions molt puntuals amb aquelles coses que ja estan aprovades inicialment en un ple. Aleshores, anar a buscar altres subvencions directes o indirectes sobre el tema d'altres temes que nosaltres en teníem i les volíem expressar, ens hem quedat a les ordenances, que evidentment votarem en contra, perquè no les entenem.
Què us agradaria que passés en el pressupost? O com es plantegés el pressupost?
El pressupost, evidentment, ens ha agafat a contrapeu en el sentit que hi ha hagut una llei a nivell nacional sobre el tema de la pujada dels sous, per exemple, és una quantia important, crec que parlaven de 298.000 euros, 300.000 euros, i algunes coses que no es tenien previstes, que ja va dins del fons de contingència. No? Però sí que realment hi ha coses que jo penso que estem pagant per uns serveis, com pot ser el de la neteja. Jo vaig una altra vegada al tema que són dels pals de paller, el taló d'Aquiles d'aquest ajuntament, que entre ells són el tema de la neteja, que estem pagant sobre un servei que per nosaltres és molt deficient en molts aspectes i que ho portem arrossegant des d'allà fa molts anys, també s'ha de dir, i també és un tema que han aconseguit que ens acostumem a conviure amb el Parlament, amb la brutícia o amb la merda o amb els contenidors com estan.
Com que això serà també un debat perquè mai ho ha deixat de ser, algunes reflexions sobre aquest assumpte que tenen relació també amb el que veiem. Si no recordo malament, creieu que la municipalització no és una sortida?
No és una sortida perquè si som incapaços de dur molts departaments d'aquest ajuntament i siguin autocrítics i sense ànim d'ofendre el que és el funcionament de l'administració, som incapaços d'agilitzar molts tràmits de la ciutadania, jo ja no em faig el càrrec d'arribar a pensar la possibilitat de gestionar des de l'ajuntament un servei d'aquest tipus. Aquest tipus significa, i això ve del mestratge d'en Lluís, que sempre em deia Ignasi, és Nacho, i deia Nacho, diu Nacho, és molt fàcil quan un camió d'aquests s'avaria, vale? I si tu tens ho gestiones des de l'empresa municipal, una avaria d'un camió de recollida d'aquest tipus potser ens costa una 70-80 mil euros, o sigui, són unes factures impressionants. Ja no és el cost físic del vehicle, sinó el temps que deixes de donar servei amb aquest camió de recollida. Això t'implicaria, si ho has de municipalitzar-ho, tenir, per exemple, poso l'exemple d'un camió, tenir alternatives perquè aquest fet de tenir un camió espaiat, doncs que no em minvi, diguéssim, amb el dia a dia de la recollida, entenem, amb el camió. Què ens està passant? El fet de tenir una empresa com Déu mana, t'implica que segurament té altres alternatives i el que fan és que si se t'espatlla un camió doncs poden anar, com s'està fent,
treure d'aquí, posar allà,
amb l'abocador il·legal, que van venir doncs, pateres o van venir camions, em sembla que van venir d'Igualada o de Sant Sadurní.
M'aturo aquí. Aleshores, tenint en compte això, aquests darrers mesos i aquestes darreres setmanes, ja no només les queixes que puguin venir de Sitges, veiem la Mancomunitat, amb tot aquest problema gravíssim que té Sant Sadurní i els municipis veïns, que no hi ha forma humana. Barcelona, que també s'enfrontava per la Mercè, al final es va desactivar a una vaga de la neteja. Barcelona, que entre les empreses de neteja de Barcelona també hi ha la d'aquí, perquè és una empresa que és present a tot arreu. Vilanova, que també té uns problemes de neteja de gàfet i fort, bueno. Tot i que té, em sembla que és el servei d'escombreria, estrictament de neteja, municipalitzat, però de recollida no. Ho dic en el sentit, quina és la solució? Si tothom també té tants problemes això, amb la neteja.
Jo, des del meu punt de vista, això s'ha gravat perquè estem a les portes de les eleccions.
Sí, sí, sí.
I imagina't, nosaltres que hem seguit molt el tema, per exemple, ho traspasso aquí Sitges, del tema de la neteja, fixeu-vos que aquí amb aquesta mateixa taula hi ha fotografiats dos sindicats que es mataven feia un any,
sí,
vale? I ara s'uneixen.
I que aquest any s'han deixat de matar.
Correcte, amb tots els respectes, per totes les parts. No? Vull dir que també aquí sí, s'està provocant...
Es refereix al regidor quan tenim amb nosaltres a Bernardo Sánchez i Raduan Iscali, Bernardo correcte. Sánchez de l'UGT, sí. I Raduan de la CGT, si no recordo malament,
sí,
o de...
Correcte.
Sí, sí. Entre sí, altres sindicats.
Sí, sí, també.
CGT,
sí.
Comissions...
Sí, què ens està passant quan els tres sindicats s'uneixen, quan està tres anys... Per què? Pues perquè m'imagino volen saben ells quan acaben les eleccions i volen donar aquest punt més, no? Que és lícit com a treballadors i que demanin, però... Moltes vegades la ciutadania el que demana és si tenim un bon servei, si nosaltres som capaços de que aquesta empresa o les empreses que estem donant un servei el tenim de qualitat, la gent no li importa de dir, escolta, ens pugen a l'IBI o els manté l'IBI i realment tu tens una sensació de que el que estàs pagant és lícit. Però no és el cas, no és el cas. I aleshores, per una banda, tenim els treballadors enfadats amb l'empresa que tenen moltíssimes mancances, tenim també un ajuntament i una regidoria i uns tècnics que no estan per el tema, per la labor, per fer valdre tot allò que es va arribar amb un acord, amb una licitació, i per la banda tenim l'empresa que el que vol és tenir menys gastos i tenir més beneficis. O sigui, jo torno a reivindicar que no és normal que veïns de Garraf 2 o de Quim Mar tinguin que fer gairebé 2 quilòmetres d'anada i 2 quilòmetres de baixada, de baixada i de pujada, per anar a llançar les escombraries. I això és la realitat. I aquesta gent, sobretot de les botigues i dels barris perifèrics de Sitges, quan els estàs dient que hem de defensar el servei de recollida, ells abans tenien els punts de reciclatge o de dipositant dels elements, els tenien a 300-400 metres, era una situació, era una distància raonable, i nosaltres com a ajuntament hem cedit a l'empresa perquè els ubiquen en puestos estratègics, que els hi va molt bé a l'empresa, però la ciutadania no és així. I això és una de les coses que aquest ajuntament ha de revertir, i et dic que aquí hi ha tres punts, que són els treballadors que no estan a gust amb l'empresa i és lícit les seves demandes, perquè les conec i són de rebut, i s'ha de dir,
les demandes que fan referència al conveni, a la situació laboral,
sobretot,
a tot això.
A la maquinària i a les situacions laborals que es troben més d'una vegada.
És a dir,
que aquí veiem només la
part dolenta. Que els treballadors tenen totes les raons per...
Tenen molta raó.
Tenen molta raó.
Jo tota, seria
tota
una
afirmació, no, molta.
Tenen moltíssima raó, a moltes coses.
Per una banda, per tant, els treballadors...
Correcte. Per altra banda, tenim uns serveis de l'Ajuntament que no estan fent ballar pel servei únic i exclusivament de per això, per el que paguem nosaltres des de l'administració, i després tenim l'empresa que el que li interessa és facturar, pagar gairebé, passem dels 6 milions d'euros amb el tema de la gestió dels residus, i el que veiem al carrer ens han fet que ens hem avorrit. O sigui, el pitjor de tot això, Vicenç, és que hem deixat caure els braços, perquè hi ha hagut un moment que ha sigut tanta desídia tant per part de l'Ajuntament com per l'empresa, que al final ens hem acostumat a que un ciutadà de Sitges tingui que fer 4 quilòmetres, 2 d'anada i 2 de tornada, per llançar unes escombraries. I això jo no ho trobo raonable ni ho trobo assenyat.
Quan teníem els representants dels treballadors, Bernardo Sánchez ens deia que el plec de condicions mai va estar bé.
Jo no estaria d'acord perquè al començament, perquè no estaria d'acord i tinc que ser coherent amb el que en el seu dia, des del partit que jo representava, amb el Nou Horitzó, vam fer, em sembla, que 60 o 70 esmenes amb aquest ple, i puc afirmar que, podria així de paraula, el 90% ens les van agafar. ¿Vale? O sigui, la idea principal del plec administratiu...
Sí, jo recordo, em sembla que hi va haver fins i tot un agraïment públic a l'aportació que bueno, el seu dia Nou Horitzó va fer en el plec de condicions.
Perquè vam ser l'únic partit, penso que en aquell moment, l'únic partit que es va estudiar el plec de clàusules administratives i vam poder aportar allò que nosaltres en aquell moment pensàvem. Tot i així, està molt clar, i ho he dit moltes vegades al ple, que la finalitat del plec de clàusules administratives és que la gent estigui contenta, la racionalització dels serveis i una taula de seguiment dels problemes. Una taula que nosaltres no s'ha convocat, com a mínim, no s'ha convocat mai amb aquesta taula de seguiment, on, tot i que podia ser bo o dolent inicialment, que nosaltres vam votar a favor i no ens amaguem perquè pensàvem que era bo, el seguiment s'ha de fiscalitzar per part de l'Ajuntament. I si hi hagués algun debat, per exemple, que diguessin que és que els contenidors s'han de moure a 500 un quilòmetre, hi ha una taula que està dins del plec de clàusules on diu que hem de seure les parts per arribar a acords i negociar, sobretot, la finalitat, que això sembla mentida, que no ho tinguem clar, és el benestar i agilitzar el tema del reciclatge de les escombraries dels sitgetans i que es trobin en un poble net, un poble en condicions per lo que paguem. Qualsevol poble, perdona, Vicenç, qualsevol poble, i és lleig, perquè els de Sitges això ho tenim, que quan sortim a fora...
El primer que mirem és a veure,
vale, com, a veure com el fan, i nosaltres fa molts anys treiem pit de que érem sitgetans i ara ja no ho traiem tant de pit. Per què? Perquè qualsevol poble, i és trist dir-ho, està molt més net que Sitges.
L'Ajuntament, o sigui que la solució és que l'Ajuntament hi estigui més a sobre?
Evidentment, tu has de penalitzar, un seguiment, tu no pots cedir en el moment que l'empresa, mitjançant una altra alternativa, una altra empresa mig subcontratada que fa un informe, quan tu veus a sobre de la taula que els contenidors, perquè inicialment els contenidors gairebé no es movien, perquè jo me'n recordo dels plànols, perquè això ho vam treballar, no es movien. Hi havia alguns que es movien per un tema de mobilitat, de pas de vianants i alguna cosa de gir de camió. Aquesta empresa que ha fet? Ha posat camions grans que no tenen una mobilitat accessible per poder arribar allà on tenen que arribar. Però és que una persona que viu a botigues paga el mateix, paga alguna cosa més que la gent que viu a altres barris de Sitges. I no és normal, i torno a repetir, que aquesta gent tingui la sensació de que estan abandonats i és una deixadesa contínua. És que és continu. I és una de les coses que han fet que ja no sigui tema de debat. Ens hem acostumat amb això, i això és el que jo, a mi, em fa bullir la sang, perquè dius, hòstia, no és normal, i porto denunciant-ho anys. Vull dir, qui em segueix sap que porto anys amb aquest tema.
I afegeixo, ens hem acostumat a l'incivisme, també?
També. I a no denunciar-ho.
I a no denunciar-ho. Perquè també ens hem cansat de denunciar-ho.
Jo també podria afirmar-te que és veritat
que
l'incivisme...
Mategeu-me el que convingui.
És el que és.
Per aquelles persones que diuen que ja n'estic tip de dir
vale,
les coses
jo,
i que m'enxeguin a dir de quan veig algú que no
recullo
que tal.
Jo m'he enfrontat, Jo sí, jo m'hi he enfrontat, inclús he fet parar un camió de les escombraries quan ha deixat el camió a sobre d'un mig moble, o sigui, he parat el camió, però bueno, el paro jo perquè sóc qui sóc. Para, hòstia, tio, que no lo ves, tio. Sí, això ho sóc.
Per això us ho dic, eh?
Però moltes vegades és la... no tenim aquesta consciència de dir, escolta, senyora, això sap que vostè ha de trucar al 894-7525 perquè aquest moble no el pot deixar aquí? O sigui, ens falta això. Hi ha molta por, també hi ha molta gent malcarada, que què passa? Quan vols dir les coses ben dites, doncs t'engeguen a dida. I molta gent, jo penso que ens falta aquest pas més de...
Ho dic perquè alguns poden pensar que bé, que hem acabat cedint els malcarats, per exemple, que deixen la bossa d'escombraria a les papereres.
Sí, perquè és el més fàcil.
I es queden tan amples.
Hi ha, per exemple, davant del camí de la fita, jo he parlat amb els veïns. Hi ha a la paperera just davant del que era el Teo, o sigui, d'un davant de la fita,
sí.
Que dia sí, dia no, ens deixa una bossa d'escombraries. Jo els hi deia als veïns, fem-me la foto. Perquè algun veí és que és un incívic que deixa la bossa d'escombraries davant del bar La Fita. Però és dia sí, dia no. Jo els hi dic als veïns, no digueu qui és, passeu-me la foto, ja aniré jo on tingui gana. M'entens? I porta aquella bossa, doncs portem 2 anys. Dos anys.
Que digui sí, dia Rubí, també.
Que està a la bossa d'escombraries. I dic, escolta, ha de ser més fàcil que tot això. Ha de ser més fàcil. Vull, fem-ho entre veïnatge.
Sí,
assenyalem la persona que és.
Al final, les papereres més grans han servit per això.
Sí.
Han acabat per algunes persones, diguem-ne, convertides en contenidors.
I després també al centre del poble el servei no ha acabat de ser massa eficient, també hem de valorar el per què i el com no ha sigut massa eficient, això de aquestes cabines...
Aquests contenidors mòbils.
Contenidors mòbils no ha acabat de ser eficient, és a dir, ja ens falta sobretot molta pedagogia i sobretot què passa, la brutícia aquí de la brutícia. Si el primer ciutadà que deixa una bossa només es queda aquella bossa i són capaços d'obrir aquella bossa, que jo no et poso en dubte que segurament algun seguiment s'està fent i alguna denúncia hi ha hagut. Però què passa? La brutícia crida la brutícia i al final tot acaba, que allò queda en una muntanya i aleshores què passa? Ui, ja ho veiem normal. Que a punts estratègics del poble doncs hi hagin 7 o 8 bosses perquè ja és el més normal. Home, no sé, també és com el tema del Tom Manta. Vull dir, jo penso que si hi hagués una pressió més policial o no sé, o buscar algun sistema per poder, ostres, denunciar i fer-ho públic. Escolta, nosaltres hem denunciat amb un veí de Sitges i hem fotut 300 euros de multa perquè ens donen una bossa al carrer. I els altres potser s'ho pensaran. Després s'ho pensaran. És a dir, després també hi ha molts punts que ho hem denunciat que hi ha una manca de recollida per part de l'empresa, que els contenidors sobresurten. Vale? I aleshores què passa? Ve el contenidor, que això ho han explicat per activa i passiva, el regidor s'emporta el contenidor, el buida, el deixa buit, fan la foto i diuen no, és que la gent és incívica. No, la gent no és... L'incivisme és un percentatge molt petit, però moltíssima gent, quan arriba el contenidor del cartró, no el puja a casa, perquè jo, ciutadà, no el pujo a casa. Jo totes les escombraries que baixo i al final les acabo col·locant, perquè jo a casa no torno a les escombraries. I com jo, segurament el 95% de la gent. I què passa? Deixen els cartons al costat del contenidor i sembla que siguin els incívics. No, els incívics no, perquè hi ha puestos que estem per activa i per passiva, com hem denunciat, que no hi ha l'agilitat del servei de recollida. Què passa? El tema dels cartons és un tema molt complicat. Per què? Perquè avui en dia, t'ho dic jo, perquè per la meva feina es genera molt de cartró. I això, abans, amb un contenidor en teníem prou i ara no, perquè tothom compra per aquestes Amazons i totes aquestes històries i es genera un de cartró que hem de ser... l'administració, juntament amb l'empresa, hem de tenir aquesta capacitat d'anar treballant als espais, trepitjar sobretot el carrer, veure les circumstàncies de la problemàtica de cada illa de contenidors i analitzar-ho. I per què aquí falten 2 contenidors de paper i aquí potser un de vidre a sobre. Vull dir, però això és feina. I aquest ajuntament i aquesta regidoria, sota el meu parer, no, bueno, és una desídia més d'aquest ajuntament, amb tot el carinyo. I jo he intentat aportar, he sigut molt crític, però també sóc la mateixa persona que ha aportat coses molt positives i, de fet, estic defensant el plec de clausura administratives perquè penso que ben portat és bo per Sitges.
El plec és bo, els treballadors tenen moltes raons per protestar i el que creieu que és fonamental és que l'Ajuntament hi estigui més a sobre.
Evidentment.
Anem a les platges?
Oh, perfecte. Perfecte, és un tema...
És un tema que també... que us fa bullir la sang, també.
Bueno, no, ja, també ens hem acostumat a tenir...
Vinga, comencem pel final, perquè ha passat l'estiu, diguem-ne gairebé, encara que tinguem aquest bon temps,
sí,
ha passat l'estiu dels xiringuitos.
Sí, del servei.
Del servei. Quina sensació general us ha quedat dels, de les noves guinguetes, de les noves instal·lacions?
Bueno, de les... vaig fer un vídeo, ja vaig fer un vídeo explicant-ho el que pensàvem, ¿vale? Hi ha guinguetes o xiringuitos de tota la vida, que sí, que donen les expectatives que donaven, i d'altres no. Vale? Després som molt crítics nosaltres amb els usos que li han donat als concessionaris de les platges, ho hem denunciat. Moltes...
En quin sentit?
No, jo, pues, l'Ignasi Rubí ha anat al Departament de Costa i ha presentat una denúncia. Vam presentar ja una denúncia, sobretot, per exemple, pel tema de les passarel·les de les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda. Jo ho dic en un ple, ho explico. Escolti'm, com està el tema de les passarel·les? Per què? Perquè detectem que, segons el pla d'usos, hi ha moltes platges de Sitges on hi ha una mancança d'aquestes plataformes de passarel·les.
Passarel·les que contempla el pla d'usos i que veieu que no estan instal·lats.
Jo no. És un pla d'usos que, personalment, el vaig votar a favor. Vaig votar a favor. De la mateixa manera que també hi ha un excés de delimitació de les hamaques, de contaminació acústica i de moltes coses que nosaltres hem denunciat. Jo, a part...
És a dir, que hi ha concessionaris que s'han excedit...
Molt, moltíssim.
Amb contaminació acústica, amb instal·lació de les hamaques fora del límit...
Evidentment, i algun dia tindrà algú que respondre sobre aquestes... Perquè entenc que amb el tema de les limitacions acústiques hi ha hagut molts actes, diguéssim, de la policia, entenc, no? Que jo aquí no m'hi vull ficar, que segurament han aixecat acte de que han anat als llocs, no? No tenen limitador, hi ha moltes mancances tècniques que ja els vam denunciar en el seu dia.
O sigui, que més d'una tirat de vet així una mica.
Sí, clar, perquè quin dia passa en empeny i mentre no dicen nada, jo pongo les hamacas, les ocupo, no les recojo, faig el que em dona la gana, i aquí, con la connivencia, evidentment, pues, d'un regidor que és el responsable de tot això, que vaig afirmar-ho al ple amb el seu dia, que és el pitjor regidor de platges que hem tingut a Sitges. És el pitjor. I això ens portarà unes conseqüències perquè ja vinc del plec de clau... O sigui, ja vinc del tema de les concessions, com ha anat tot. Tot ha sigut un guirigall. I aquí jo he demanat moltes vegades una comissió d'investigació perquè es puguin... Volem saber el què i el com s'ha valorat les puntuacions dels adjudicataris, i en honor de la transparència penso que aquí l'Ajuntament es tenia que haver posicionat i obrir una comissió d'investigació objectiva, externa a l'Ajuntament, perquè si els mateixos que han puntuat han de valorar malament, no? Penso que ha de ser un tema extern.
Quan ho demaneu és que teniu percepció que hi ha hagut...
Sí. Jo els he convidat a que vagin un pas més endavant. Clar, quan tu ets l'únic regidor de l'Ajuntament de Sitges, on jo penso que li dius amb el regidor que plegui, li demanes a l'alcaldessa pel bé del poble que plegui, perquè per incompetent a nivell professional, jo com a persona no m'hi vull ficar a nivell, parlem sempre de regidor incompetent i ha demostrat que no serveix per on està. La gent canvia el xip en tu i et fa arribar tota aquella informació que tu els hi dius, no, escolta'm, jo ja he fet la meva base en política, la judicial la feu vosaltres, jo no la faré, perquè jo el meu deure és fer política i la política la faig al ple municipal o avui aquí a la ràdio.
Perquè tothom ens entengui, al regidor li ha arribat documentació que serviria d'alguna manera per justificar o per argumentar que creu que hi ha algunes puntuacions que no s'han donat bé?
Jo no he agafat cap document, perquè si en el moment que jo sé que tinc una documentació on pot implicar una il·legalitat, mm-hmm, o sóc conscient d'un delicte, digues del tipus que siguis, jo ho tinc que denunciar. I
d'acord,
no tenint aquesta informació...
És a dir, us han ofert la possibilitat de tenir documentació i heu dit que no.
Jo he dit que no, perquè en el moment que a mi m'arribi aquesta documentació jo tinc l'obligació moral de presentar una denúncia.
Per tant, entenc, regidor, que a
sempre
canvi...
Sempre i quan, sota el seu criteri...
Sí. Entenc, regidor, que a canvi de dir que no aquesta possibilitat, diguem-ne que demaneu que hi hagi una comissió d'investigació, perquè
sí.
Així, d'alguna manera,
més, jo...
sigui la pròpia institució la que obri un procés...
Sí, no m'han fet ni cas. I no m'han fet ni cas. Jo ho he dit. I també he emplaçat aquestes persones que han vist...
Que suposadament que tenen informació,
suposadament,
que ho facin,
han vist això,
ho elevin a qui toqui.
Que elevin a qui toqui, clar.
No ho han fet.
Ho desconec.
D'acord.
Ho desconec.
En qualsevol cas...
Perquè si ho, són coses que jo faig política. I hi ha coses que entenc-me que ser un trepitxo i si tinc coneixement de moltes coses, la consciència va per davant.
Però enteneu-me a mi també. És a dir, aquelles persones que d'alguna manera li oferien al regidor la possibilitat de tenir una documentació que qüestionés un procés, tampoc li han dit al regidor si és que ells mateixos han presentat aquesta documentació a un altre lloc.
Jo els hi vaig dir.
Perquè de la mateixa manera que us avisen que la tenim, us podien dir, doncs mira, hem fet això, Ignasi.
Fes-ho, correcte, que ho faci.
Però no en teniu cap coneixement que algú que us hagués ofert aquesta documentació hagi elevat aquest assumpte, d'acord?
Com moltes coses que passen amb aquest ajuntament que no te n'enteres fins quan arriba el que arriba.
Però d'alguna forma, diguem-ne que teniu coneixement de determinada informació que mereixeria un aclariment per part de la institució.
Correcte,
això és el que dieu?
Correcte. Un aclariment, perquè no s'ha fet bé, han quedat tres deserts, hi ha hagut moltes interferències, això és el que ens comenten, i aquest fet doncs, ens fa que lamentablement els perjudicats han sigut Sitges, ha sigut el servei, ha sigut la imatge que hem donat com a poble i que ni, és que no fem ni una bona. És que no fem ni una bona. Ni una bona. Ho dic en sèrio, no hem fet ni una bona.
De tota manera, és estrany que qui tingui una documentació que exposi un determinat raonament
bueno, perquè
no tiri endavant amb ella, no?
Ho desconec, però també et dic una cosa. Després és, aquí acabo, el que és la subjectivitat de les persones, no? Vull dir, tu pots veure d'una manera,
no, està
però
clar.
Després tu ho eleves un tercer, que un tercer pot
que...
dir, no, s'ha fet bé, perfecte, doncs s'ha fet bé, no ho sé, perquè
sí.
Això és el que implica
però
moltes vegades.
Però el que voleu és tenir la certitud d'algú extern que us
jo
digui que s'ha fet bé o que ha passat.
Jo que penso per higiene de la institució, de com ha anat tot el tema de les platges i tota aquesta història, jo penso que de la mateixa manera que Dionsis es tenia que fer una auditoria externa on valorés totes les... tota aquesta història i realment quedar-nos amb la tranquil·litat si o no s'ha fet bé. I si no s'ha fet bé, anar a buscar aquelles responsabilitats d'aquelles persones que s'han accedit del seu càrrec o de la seva feina i no han fet la seva feina.
Estàvem amb les guinguetes. I les platges, estrictament, amb les platges...
Les platges, nosaltres ho tenim molt clar. Nosaltres, una de les... Està molt bé que es parli de grans projectes, si vols després parlem de Vallcarca, m'agradaria tenir
parlar
de Vallcarca,
sí.
I de moltes coses, però el dia a dia és que a Sitges a vegades ens perdem en molts debats i nosaltres, com nosaltres ho veiem, Sitges necessita una regeneració de platges i la necessita ja. Necessita per diversos motius. Primer, per salvaguardar el que és el front marítim. És a dir, si nosaltres no tenim unes platges amb sorra, amb condicions, quan vinguin aquests temporals, el primer que es carregarà serà al nostre passeig marítim, i això no ho podem permetre. Nosaltres hi ha el ministeri que jo he fet les meves consultes, on el ministeri ha de salvaguardar la línia marítimo-terrestre i proteger el litoral. ¿Vale? És a dir, si som capaços nosaltres de traslladar que nosaltres tenim el fet de no tenir sorra amb els temporals, ens poden venir a rebentar tot el que és el passeig, nosaltres hem de crear que hi hagi sorra. De quina manera? Jo vaig parlar amb tècnics especialistes en el tema, on em van aconsellar que de les millors maneres, vam ser dels pocs que vam llegir el projecte, te'n recordes ja que vaig venir fa un parell d'anys,
sí,
del projecte submarquí
dels espigons.
Dels espigons de Sant Sebastià, que hi havia tres possibilitats i va donar, i diu de les tres donem una. Nosaltres, una de les que hi ha sobre de la taula és posar uns espigons submergits encarats a llevant. Per què? Perquè d'aquesta manera no tenim agressió, diguéssim, de la sorra quan hi ha els temporals, i d'aquesta manera el que faríem nosaltres seria preservar, sobretot, el passeig marítim dels temporals quan tens una platja generosa. Paral·lelament, davant dels espigons submergits, i ho vam dir en un vídeo i ho hem explicat per activa i per passiva, volem fer tota una escullera, ¿vale?, per crear diversitat dins del fons marí de Sitges, perquè això, el fet de tenir una escullera on poguéssim fer activitats esportives, pesca selectiva, això a nosaltres ens generaria molt de més turisme, un turisme ecològic, respectuós amb el medi ambient, on d'aquí uns anys, davant de tota la façana marítima de Sitges, poguéssim tenir un espai on durant tot l'any poguéssim anar a veure la biodiversitat d'aquestes esculleres.
Una escullera, entenc, regidor, a partir d'això dels biòtops marins, d'aquests elements.
Sí, es diu escullera.
L'escullera,
es diu
això?
És biotopo.
D'acord.
Vale? Aleshores, amb una selecció de pesta selectiva, aquí podrien generar fins i tot tots els esports aquàtics i aquí podrien generar un motor econòmic d'un atractiu més de les platges. Si això són capaços de visionar-ho, que li donem sortida a el que és el mar, tenim els espigons submergits que ens poden aportar sorra. Amb la sorra, les guinguetes, i amb les guinguetes l'activitat econòmica i turística, salvaguardaríem el passeig. Que el passeig, paral·lelament amb tots aquests inputs que hi ha de les esculleres, els espigons submergits i la sorra, el passeig marítim necessita una remodelació. Jo sé que econòmicament estem parlant d'una obra faraònica, una obra que pot anar, ara em tiro a la piscina, entre, no sé, veient la part proporcional del passeig marítim de la botiga es pot anar entre 2 i 3 milions d'euros, però s'ha de replantejar el que és el passeig marítim. El passeig marítim, nosaltres una vegada puguem tenir els espigons submergits, puguem tenir la sorra, amb l'activitat dels xiringuitos, el mar, la pesca selectiva, el tema d'esports nàutics i ecoturisme, i després el passeig marítim, que el puguem enxamplar i fer-ho d'un carril únic d'anada o de tornada, això ens diran les competents, perquè penso que és un dels espais on els sitgetans disfrutem més, que és anar amunt i avall al passeig marítim. El passeig marítim es podria aprofitar de fer tot el passeig marítim i treure aquell carril bici, que aquell carril bici el que fa és agafar més poc una altra cosa, perquè tu, si vas amb un nen de 3-4 anys, no el portes pel carril bici.
És a dir,
per un tema de seguretat.
Entenc, eixamplar el passeig marítim, el paviment del passeig marítim,
correcte,
ocupant la part del carril bici, de l'actual carril bici.
Correcte, no, i d'un carril de circulació.
I d'un carril de circulació.
Sí, a molts passeigs marítims té una direcció.
Gairebé seria, què? La doble amplada de l'actual, quasi?
No, un terç.
Un terç és?
Un terç. És un terç de l'actual. Aleshores, asseguraries tu la viabilitat, diguéssim, mobilitat dels cotxes amunt i avall i, evidentment, preservant les entrades i les sortides dels cotxes, dels parquis que tenen i dels carrers que van a morir a mar. I, per l'altra banda, tu t'assegures una estabilitat dins del... Podries fer aquesta ampliació del passeig aplicant, posant, per exemple, dos serveis públics, vale? Perquè són molt necessaris, és a dir, encabir dos serveis públics, dic dos, i si són tres potser hem de posar tres, no ho sé, això ho diran qui ho tingui que dir, posar tres serveis públics i després inclús posar dos, tres guinguetes que puguin donar servei durant tot l'any amb persones persones que diguin, escolti, miri, jo vull tenir un negoci, farem...
Voleu dir guinguetes a peu de carrer, eh? A peu de passeig.
Sí, mirem
dues persones... Quioscos, guinguetes...
Sí, algo que no sigui una activitat com les guinguetes, però sí que tu puguis anar pel passeig un dissabte a les 6 de la tarda i puguis prendre
una aigua.
No ho veiem com un bar, però sí uns punts i això donaria una qualitat al passeig. Aleshores, aquest tercer carril, que seria el nou, el que entraria d'asfalt, aquí el podríem habilitar per fer el que és l'esport en condicions. Esport vol dir que una de les propostes que vam fer amb el pressupost anterior és fer un circuit de circunvalació amb les bicicletes perquè amb aquest espai poguessin funcionar, anar amb seguretat les bicicletes, els esportistes, i fer unes marques del quilometratge, és a dir, habilitar-lo per al fer esport, aquest tercer carril. I això jo sé que ara sembla una cosa molt així, però jo penso que en quatre anys, no diré d'això, perquè jo conec com funciona l'administració, conec que s'ha de fer un avantprojecte, un projecte, s'ha de tenir el permís de tot això, i això jo penso que en una legislatura es pot arribar a fer. Però per fer això, per salvaguardar primer el passeig marítim, necessitem primer l'estabilització de les platges, necessitem els espigons submergits i evidentment les esculleres.
Pregunta bàsica. Mentrestant, esteu per l'aportació de sorra a través de la draga?
Sense cap mena de dubte. Sitges és un dels atractius més importants turístics que tenim, i és així, són les platges. Qualsevol poble d'aquí de la costa ens està passant la mà per la cara a molts aspectes. I Sitges ha de liderar i ha de tenir clar que nosaltres, si tenim responsabilitats, Déu vulgui, el 28 de maig de l'any que ve, nosaltres, si entrem al govern, ho tenim molt clar. Sitges ha de tenir sorra. Hem de ser un atractiu turístic, evidentment, salvaguardant els informes medioambientals, que això no vull passar per sobre, evidentment, tot això regulat mitjançant els departaments corresponents que avalin com s'ha fet a molts pobles, i Sitges ha de ser un referent de les platges. I amb el referent de les platges, la dinamització econòmica de les platges, del passeig, i enllaço amb Vallcarca. Vale? Hem de tancar els ulls, Vicenç, hem de tancar els ulls i veure que el de Vallcarca, no sé quan trigarà, 10, 15, 20 anys, però a la llarga serà una realitat el de Vallcarca. Ens agradarà o no? Vallcarca, segons ens van comunicar l'altre dia, és un espai privat que pot desenvolupar unes característiques concretes. Hem de veure que Sitges...
Us han pogut explicar aquest projecte?
Bueno, haig de dir que jo em vaig enterar pels mitjans de comunicació, per l'Eco de Sitges, vaig veure, em constava de que durant molts anys a molts alcaldes els hi han presentat aquest projecte, també tenia constància, però quedava tot amb aigües de llonsi, i l'altre dia, el dimecres, la senyora alcaldessa, a comissió informativa...
Aquest dimecres passat.
Sí, va seure amb mi i amb dos companys més de l'oposició, i em va dir, com vosaltres esteu exclosos, que no ens conviden a la Junta de Portaveus, on sembla ser que va explicar alguna cosa, ens ho va explicar, va treure l'Eco de Sitges, ens va obrir l'Eco de Sitges, i va dir, mira, veus, això, i ens va donar quatre explicacions molt bàsiques, més, i ens va dir el que pensa aquella que ens tenia que dir, que això al final bueno, es tindrà que fer, d'una manera o una altra, mentre tingui tots els avals. Però jo em manava que això serà una realitat amb els anys, però hem d'anar a buscar la interconnectivitat amb botigues. D'aquí 50, 60, 70 anys hem de pensar que un sitgetà podrà agafar una bicicleta, la seva mascota, el seu gos, i podrà anar des d'Aiguadols fins a botigues. Sé que ara pot semblar tot molt que està dient aquest boig, però realment la finalitat de dinamitzar Vallcarca és un punt intermig entre botigues, Garraf, Vallcarca, Montgavina, Aiguadols, i al final d'aquí hem de ser visionaris o com a mínim veure cap on van els tiros. I d'aquí 50, 60, 70 anys...
Què us agradaria que això fos, jo que sé, com tantes poblacions italianes de la costa que han convertit antigues línies de ferrocarril o passos...
Bueno, hi ha una, que ja hi ha una possibilitat, però nosaltres el que jo m'agradaria és que dins de les possibilitats que ja es veuran, evidentment preservant el medi ambient, és dinamitzar tota la costa que tenim. És a dir, tu com pots dinamitzar la costa? Pues tenint atractius turístics que tu puguis dir, escolti, vostè pot fer un passeig, pot fer escalada, tenim l'escalada, podem fer escalada, podem fer esports nàutics, podem fer pesca selectiva en tota la línia d'escolleres, i al final hem de tenir aquesta capacitat els que estem ara perquè d'aquí 50 anys siguem un dels atractius turístics importants, perquè ara tenim un aïllament total amb botigues. Jo sé que ara pot semblar que això sigui com un llibre d'alguns que escriuen, no? Però realment, jo per la informació que tinc, per el que he estudiat, per el que he pogut contrastar, i al final cap on anem, és que l'epicentre serà Vallcarca, i de Vallcarca al final, d'aquí 50... Com ara teniu les entrevistes digitalitzades, no?
Sí.
Bueno, pues, algun dia, al millor d'aquí sí, 50 sí. anys, algú la recupera, no? Però al final s'hi ha d'interconnectar el territori, i ho faran. I ho faran, i es farà. De quina manera ja estan pensant? O ja es pensarà de quina manera de fer miradors, de fer... Hi ha cales molt maques que desconeixem, que només poden arribar als barcos. És a dir, Sitges té un atractiu que jo penso que pot dinamitzar l'economia.
Deixeu-me que contrapesi. No us fa una mica de respecte a la sobreexplotació de tot això?
A mi el que em fa por, Vicenç, és que nosaltres perdem atractiu econòmic, turístic, i al final Sitges, que està endarrerit a moltes de les coses que ens pensem que som l'epicentro del món, i qualsevol poble, t'ho dic en molts aspectes, ara no pararé jo mai malament del meu poble, en molts aspectes ens passa la mà per la cara, i nosaltres hem de ser competitius, nosaltres hem de tenir un atractiu, i que ara Sitges quin atractiu té? Unes platges que no tenim sorra, uns xiringuitos que no estan portant les coses com les han de portar, quin atractiu tenim Sitges? Un dia als museus? Vale. Què més tenim?
Home, per no tenir atractiu, déu-n'hi-do, no?
Bueno, però
Sitges... Déu-n'hi-do, la gentada, em refereixo.
Sitges ha sigut la capital turística durant molts anys. Hem sigut, en recordes, la joia de la Mediterrània. I ara ja no ho som. Lamentablement no ho som. Perquè aquest govern ha decidit mirar cap a una altra banda i posar... I no sé de què viurem. Sitges no té empreses. L'empresa més gran és l'Ajuntament de Sitges. Abans tenia la secció americana, no? La Belcor de tota la vida. Què tenim ara? L'Ajuntament de Sitges. Si tanqueu l'Ajuntament de Sitges, és que clar, quina empresa és la més gran de Sitges? Quants treballadors té? No ho sé, ho desconec. Alguna d'hostaleria? No, no tenim un motor econòmic. Quin és el motor econòmic de Sitges? El turisme, però un turisme evidentment sostenible, un respectuós amb el medi ambient. I per això els hi has de donar espais i eines.
Del que heu vist de Vallcarca, què us agrada més i què us agrada menys?
Jo de Vallcarca només he vist la foto de l'Eco. No he vist res més.
I de l'explicació que s'ha donat?
Jo penso l'explicació, com era un posicionament polític de l'alcaldessa, penso que és d'ella la que ho ha de dir.
Però és a dir, d'aquella informació que assenyalava també el periòdico i l'Eco de,
sí, de la
un desenvolupament tecnològic, sí, i un desenvolupament, sí, urbanístic.
Va per aquí. Sembla ser, amb tota la prudència, que jo sí, la informació, sí, que tinc, amb tota la prudència, després tot però això ha de passar
però,
tots els...
Però és a dir, no us va desagradar, per dir-ho d'alguna manera.
A mi no m'ha desagradat. Què volem, tenir una fàbrica feta una porqueria de merda que quan passem per les costes només veus grisos i et dona la sensació de tenir un espai contaminat? Si és lletja, Vallcarca, a mi no sé qui, jo no sé quin atractiu hi ha a Vallcarca, a mi jo la fotria en mar. Hòstia, doncs si allà, perquè és una propietat privada, s'ha de tenir clar i té tots els permisos i tota la legalitat a tocar del parc natural i hi pot haver una activitat que es pot repercutir econòmicament i pot interrelacionar el que és Sitges. O sigui, que tu puguis anar a fer un passeig i puguis anar a Vallcarca caminant. Si això és possible, fem-ho. Tenim un atractiu més. Però clar, Sitges necessita. Això trigarà el que trigarà. Mira, ara estava mirant del Hard Rock,
sí,
també,
sí,
que ho han tirat
cap porten
manera.
10 anys, sí.
Però bueno, també entenc que quan aquesta gent ja fa una oferta és perquè té els avals que ha de tenir. Si no, no gens a la piscina, evidentment. Si tu em preguntes si han d'anar allà a edificis, doncs jo diré que no, però si ha d'anar un motor econòmic i una promoció, i tot això s'ha de ser una... Perquè una altra cosa que hem de tenir clar, que allò és una propietat privada. Vale? I la propietat privada, evidentment, el que lluitarà serà pels seus interessos econòmics, evidentment. Nosaltres que hem de ballar doncs, per l'entorn, a l'entorn perquè no facin les coses ben fetes, però hi ha un moment que és la decisió del propietari que decidirà a casa seva el que fa dins de la legalitat. I nosaltres el que hem de fer és donar-li els fons. Com a l'Autòdrom de Terramar, també ens hem posicionat a favor, vull dir, hem de parlar clarament. A l'Autòdrom de Terramar, tot i que la competència, evidentment, és de Sant Pere de Ribes o de Ribes, l'afectació que tindrà directament amb el poble per nosaltres serà molt positiva. Per què? Perquè la gent que pugui venir en tema no estacionalitat, que pugui venir al Terramar, a l'autòdrom, doncs aquesta gent, si un dia decideix anar a dinar, doncs anirà a Vilanova o anirà a Sitges. Doncs bueno, si nosaltres podem enganxar aquí un 25% de l'activitat que genera el poble del costat i passa tots els processos administratius medioambientals que l'Ajuntament de Ribes ho va firmar i es tira cap endavant, nosaltres donem suport amb aquesta iniciativa.
Acabem el Club Natació.
Bo. Està clar.
Com ho acabaríeu, això?
Tancant-lo. S'ha de tancar. O sigui, s'ha de... O sigui, pel bé... O sigui, això ha sigut una patata calenta que ha sigut la pilota tirar cap endavant.
Constantment. Tancar vol dir liquidar el consorci?
Liquidar, sí. Liquidar, evidentment, amb el respecte que es mereixen al club... El club esportiu...
Sí, perquè qui us hagi escoltat tancar, diu, ara s'ha deixat. No, no. Voleu dir liquidar el consorci.
Els que estaven ja preparats per fer un tuit, que parin, pareu. No, sí, evidentment, preservant el que és la institució, el que és el club esportiu, i no s'ha fet bé les coses. Des de l'Ajuntament, jo penso, i em consta, que jo vaig tenir una reunió amb la Sílvia i el Xavi amb el gerent, on li vam demanar totes les explicacions, tot i que ens queda una, que justament allà el Rafael Font, que és el representant de l'oposició dins d'aquesta comissió, ens ha emplaçat ara a explicar-nos, ho desconec, com està el tema, però sí que això s'ha de liquidar, sí o sí. Però al final, Vicenç, la festa de tot això la pagarà el ciutadà de Sitges, o sigui, el pagarem nosaltres, o sigui, al final... sigui liquidat d'una manera o una altra. Hi ha treballadors. Tot això al final recaurà a la butxaca del sitgetà. Per què? Perquè l'Ajuntament subsidiàriament tindrà que acabar pagant. I això és una altra més de les males gestions, no d'aquest govern, també s'ha de dir, dels anteriors, i qualsevol que assumi la responsabilitat que li pertoca en el seu dia, de que no van tomar aquest tema. Es va deixar anar fent, fins que hi ha un moment que ens estan escanyant i s'ha de prendre una decisió. I nosaltres ho tenim molt clar.
11 i 19 minuts. Nacho Rubí, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
No marxin, que immediatament el resum de l'acte d'homenatge a Ramon Soler.